Aquesta és una bona notícia. Bueno, en tot cas,
explica'ns
que... Endavant, explica'ns com està el dia.
Que vagi bé. Les 8, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
Avui a aquesta hora estem pendents de l'inici del partit entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet. Ha de començar d'aquí a mitja hora, però més enllà de la part esportiva, és un partit envoltat de polèmica. D'entrada perquè els Mossos d'Esquadra no han permès als aficionats del Barça exhibir ni banderes de Palestina ni tampoc una pancarta en contra del genocidi, però en canvi els aficionats israelians sí que podran portar-ne del seu país. I a més, a l'exterior també hi ha una protesta convocada fa prop de mitja hora que les organitzacions de suport a Palestina s'han concentrat també al voltant de Palau Reial contra la presència de l'equip de bàsquet a la ciutat. De seguida hi anirem en directe amb dos punts de connexió, un des de l'exterior del recinte per saber quantes persones hi ha i si hi ha hagut o no aldarulls, i l'altre des de dins del Palau Blaugrana per copsar quin ambient s'hi respira a aquesta hora. A banda però d'això, el govern diu que a l'estiu no caldran noves restriccions per la sequera gràcies a les pluges dels últims dies. N'ha parlat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
L'augment de les reserves i la marxa de les obres assegura que no s'hagin d'aplicar, no s'aplicaran noves mesures restrictives els propers mesos. I, per tant, avui podem dir que vagin com vagin les properes setmanes, de cara a l'estiu no caldrà afegir noves restriccions.
Això, però, no vol dir que s'aixequin les restriccions actuals. De moment, el govern, d'altra banda, ha expedientat a gairebé 150 ajuntaments per passar-se del límit permès. De tot plegat, en parlarem amb el cap de política de la CN, Rafa Garrido, l'advocada Maria Vila, l'advocat periodista i professor universitari Josep Manel Silva i l'exdiputada Eulàlia Reguant. Amb ells també comentarem la decisió que hem sabut fa poca estona de la JEC, la Junta Electoral Central, que renya Pere Aragonès per la proposta de finançament que va presentar fa uns dies perquè considera que ha fet propaganda electoral. I precisament parlant d'eleccions, anirem fins al País Basc, on d'aquí a 4 hores comença oficialment la campanya per les eleccions del 21 d'abril. Avui tant el PNB com EH Bildu han triat Vitòria per donar-ne el tret de sortida. De seguida hi traurem el cap també per saber quines seran les línies dels partits durant aquestes properes setmanes. De tornada a casa nostra, novetats també en el cas de les presons. La nova direcció de Mas d'Enric ha decidit també tirar pel dret i apartar una quinzena d'interns de la cuina. Es tracta de persones condemnades per delictes de sang, és a dir, com els que havia comès l'agressor. Una decisió que arriba després que altres centres, com els de Ponent i Lledoners, ja haguessin aplicat aquesta mateixa mesura. I segur que si us posem aquesta sintonia, molts ja sabeu de què parlem. Oliver i Benji, la mítica sèrie de dibuixos, que, atenció, s'acaba. Sí, és que encara seguia en marxa des que es va estrenar l'any 1981, és a dir, des de fa 43 anys. En parlarem ara al sumari. També cap a 9:45 trucarem l'escriptor del llibre Los Magos del Balón, Todo sobre Oliver y Benji, Miguel Martínez, perquè ens expliqui què va representar aquesta sèrie. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, les últimes hores han aparegut núvols baixos i també alguns bancs de boira al litoral, que demà poden afectar molts trams de la costa, frenant els termòmetres. En canvi, però, a l'interior del país, les temperatures en molts casos s'enfilaran més que avui i fins i tot s'acostaran als 30 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Alt Empordà. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pendents, com dèiem, a aquesta hora, d'un partit de bàsquet, la polèmica visita del Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana. Partit que va molt més enllà, com dèiem, de l'esport. Els Mossos l'han considerat d'alt risc per la visita d'un equip israelià a Barcelona amb el conflicte al Pròxim Orient al rerefons. A més, la policia no permetrà als aficionats del Barça exhibir ni banderes de Palestina, però els aficionats del Maccabi sí que en podran mostrar d'Israel.
Per això hi ha un desplegament policial similar al d'un Barça-Madrid de bàsquet. També han augmentat les mesures de seguretat i els controls als accessos del pavelló. El grup d'animació blaugrana Dracs ja ha mostrat rebuig davant la prohibició d'exhibir símbols i a favor de Palestina.
Ho dèiem, en començar tenim dos punts de connexió a aquesta hora dins del pavelló on es juga el partit i també a fora on hi ha una manifestació convocada convocada. Comencem pel Palau Blaugrana. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, tranquil·litat de moment a l'interior del Palau quan encara resten 24 minuts per a l'inici del partit. Això sí, amb aquestes majors mesures de seguretat que comentàveu, els accessos seguint el protocol dels partits del risc, una rodalia on es veuen moltes més samarretes negres. Per què? Doncs perquè serà el color que vestiran els grups d'animació Dracs i Sant Coler davant la prohibició de poder lluir simbologia pro-Palestina. El que s'hi han assegurat tots dos grups és que faran un minut de silenci a l'inici del partit. Pel que fa a la zona de l'afició visitant, de moment la tenim buida, malgrat que tampoc hem de veure un canvi significatiu. Que el Barça tingui constància, avui tan sols una cinquantena d'aficionats israelians veuran el partit al Palau Blaugrana.
Gràcies, Dani. Després tornarem a connectar. I a fora del Palau Blaugrana s'havia convocat també, com dèiem, una manifestació en contra dels bombardejos a la Franja de Gaza, que porta com a lema Maccabi còmplice del genocidi palestí. La protesta és a les portes del metro de Palau Reial de Barcelona. Anem cap allà, Mar Poyato, bona nit.
Bona nit, doncs aquesta protesta s'ha mogut, sí que la concentració era a les portes de l'estació de metro de Palau Reial. Hi ha un centenar de persones aproximadament que ara ja han fet una marxa, en aquests moments són davant del Palau Blaugrana. Van amb banderes palestines, criden consignes per demanar l'alliberament de Palestina i acusen el govern d'Israel de ser genocida. De fet, el que demanen és a les autoritats que prohibeixin la presència d'aquest equip del Maccabi de Tel Aviv aquí a la ciutat de Barcelona, una marxa que està encapçalada per una pancarta amb el lema «Sionisme és feixisme». En aquests moments hi ha un cordó policial que impedeix que aquests manifestants s'acostin i puguin entrar al recinte, i ara hi ha hagut un petit enfrontament perquè alguns no han arribat a les mans perquè no poden, però el que ens està passant és que alguns d'aquests manifestants s'estan acarant amb una colla de seguidors del Maccabi de Tel Aviv que estan aquí en una terrassa, en un bar a les portes del Palau, i veiem com la policia en aquests moments s'interposa entre els dos grups, no?, per evitar que hi hagi aquest enfrontament, com deia.
Mar, entenc, però, que és un enfrontament entre un petit grup d'aficionats del Maccabi de Tel Aviv, eh?
Són molt poquets, de fet, els aficionats del Maccabi no diuen absolutament res. El que estan és observant aquesta marxa, estan asseguts en una terrassa, consumint i esperant que comenci aquest partit, i estan en silenci, vull dir, no diuen absolutament res. Hi ha una tanca, perquè és una terrassa que hi ha amb unes instal·lacions esportives que queden just a l'exterior del Palau, del recinte del Palau Blaugrana. Per tant, és impossible que arribin a coincidir aquests dos grups, però a més el que hem vist és com de seguida un cordó policial format per alguns agents de la Brimo, doncs s'ha acostat precisament per impedir que poguessin anar més enllà. Ara veiem com els manifestants s'acosten amb aquesta pancarta just a la porta, a l'accés d'aquest Palau Blaugrana, l'accés número 9, però també hi ha cordó policial, per tant no hi podran entrar.
I ens deies, Marc, quanta gent hi havia aproximadament en aquesta concentració que ha començat a Palau Reial?
Aproximadament són un centenar. Sí que és veritat que al principi de la concentració, que estava convocada cap a 7:45 PM, hi havia poquíssima gent, però han anat arribant, i poc abans de les 8 ja hi havia més colla. No és un grup gaire nombrós, però sí que podríem dir que són aproximadament un centenar de persones. Ara el que veiem, ara estan una mica barrejats. Per tant, podria ser que hi hagués algun més, però perquè veiem a molta gent que no sabem si el que volen és accedir perquè van a veure el partit, o el que volen és sumar-se a la concentració, perquè estan una mica dispersos. S'han fet dos grupets. Hi ha un grupet de manifestants concentrats just davant de l'accés número 9, i un altre grupet que continua increpant aquest grup de seguidors del Maccabi.
Doncs en tot cas estarem pendents d'aquests possibles enfrontaments, com dèiem, entre aquest grup de manifestants pro-Palestina i també alguns dels aficionats del Maccabi de Tel Aviv. Gràcies, Mar, fins ara.
Fins ara.
Continuarem, com dèiem, també pendents d'aquest partit, i tornarem a connectar abans de 9:15, just quan comenci el partit, que és quan hi ha convocada també aquesta protesta del grup d'animació del Barça de bàsquet que ens comentava abans el Dani. En tot cas, les últimes hores, qui també ha dit la seva sobre aquest conflicte al Pròxim Orient és José María Aznar, que diu que veu absurda la solució de dos estats, un per Israel i un altre per Palestina. Això tot i que el programa electoral amb què es va presentar el PP l'any passat anava justament en aquesta línia. L'expresident espanyol diu que el reconeixement de Palestina només serveix pels interessos de l'Iran.
A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora, pero ¿a qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, pero ¿a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo.
Doncs bé, Pedro Sánchez ja ha contestat a Aznar a través de Twitter. Li ha dit existeix i existirà. 8 i 10 minuts, canviem de qüestió. Com dèiem a l'inici, a l'estiu no hi haurà noves restriccions per sequera a Catalunya. Ho ha confirmat aquest matí la portaveu del govern després de reunir la comissió que analitza l'estat de les reserves d'aigua. Ara bé, l'executiu tampoc s'atreveix a garantir quan es podria aixecar l'emergència a l'àrea de Barcelona i de Girona. Diu que primer vol esperar a veure com evolucionen les pluges durant la primavera. Eudal Martínez.
Les pluges del març han servit per guanyar 18 hectòmetres cúbics als 5 embassaments del sistema a Ter Llobregat. Ara les reserves al conjunt ja freguen el 18%. Tot i això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, deixa clar que la decisió d'aixecar l'emergència no es prendrà a curt termini.
Trenca una tendència negativa des de l'estiu que millora de manera molt tímida la situació, però encara amb uns volums insuficients per canviar, evidentment, amb un escenari de menor limitacions d'aigua. Per tant, no hi haurà més restriccions, però tampoc n'hi haurà menys.
El govern també descarta haver de portar aigua en vaixells abans de l'estiu. En canvi, un dels punts que sí que es podria relaxar aviat és la prohibició d'omplir piscines. L'executiu i els ajuntaments treballen per fer excepcions amb les que siguin considerades refugis climàtics.
Gràcies, Eudali. Per cert, que el govern també ha concretat que ja ha obert 143 expedients sancionadors a ajuntaments que gasten més aigua de la que està permesa. En tots els casos fan referència al consum que van tenir el setembre. D'aquests expedients, la majoria continuen en tràmit, tot i que n'hi ha 24 que ja s'han resolt i que han acabat en multa. També s'han sancionat una vintena d'empreses que sobrepassaven el consum permès. 3 minuts i arribarem a un quart de nou de la nit, quan falten 3 setmanes perquè arrenqui la campanya per les eleccions del 12 de maig a Catalunya. La Junta Electoral torna a entrar en escena. Ara ha tocat el crostó a Pere Aragonès. Creu que la proposta de finançament singular per Catalunya que va anunciar el president va ser propaganda electoral. Considera que l'anunci que va fer en una roda de premsa el 19 de març va vulnerar la neutralitat del govern davant les eleccions. I d'aquesta manera, la GEC resol la denúncia que havia presentat el PSC.
La Junta Electoral destaca que la proposta de finançament singular es va presentar en un moment en què ja s'havia dissolt el Parlament i s'havien convocat les eleccions. A més, detalla que a la mateixa roda de premsa el projecte es va presentar com un document de treball i no com un programa d'aplicació immediata. En aquest sentit, considera que s'assembla més a un anunci electoral que a cap altra cosa. La GEC també afegeix que les declaracions que va fer la consellera d'Economia, Natàlia Mas, on parlava de deslleialtat institucional de l'Estat i de la inversió deficient del govern espanyol a Catalunya, no poden considerar-se neutrals.
Doncs bé, en espera de respondre a aquest avís de la GEC, Pere Aragonès serà dilluns vinent al Senat per trolejar, literalment, el Partit Popular. El president diu que vol boicotejar des de dins la comissió que han convocat els populars per destrossar la llei d'amnistia. Aragonès hi anirà a defensar-la i també a explicar la proposta de referèndum d'autodeterminació. Adrià Santasusagna.
Serà la segona vegada que Aragonès compareix en aquesta comissió de presidents autonòmics. És la comissió que utilitza el PP perquè tots els seus barons de les comunitats carreguin a tort i dret contra l'amnistia. El mes d'octubre passat Aragonès hi va ser i dilluns vinent també hi serà i anirà a defensar la posició de la Generalitat que s'aprovi la llei i que es convoqui un referèndum d'independència. Ho ha explicat a Ser Catalunya.
A mi no em fa por. Escolti'm, com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
Insisteix que tornarà al Senat les vegades que faci falta i que no deixarà cap cadira buida per defensar l'amnistia i el referèndum allà on calgui.
I mentre l'amnistia no s'aplica, el Tribunal de Comptes també reactiva d'altra banda el judici per malversació vinculat al procés independentista. Però, ara com sentíem, el govern espanyol no aclareix encara si anirà o no a respondre a Pere Aragonès en aquesta sessió que ara dèiem del Senat. La Moncloa té seient a la comissió de debat amb les comunitats autònomes, però l'última vegada, fa mig any, el va deixar buit. El PP, en canvi, sí que ha anunciat aquesta tarda que hi aniran la meitat de presidents autonòmics encapçalats per Isabel Díaz Ayuso. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el debat serà el sí de la Comissió General de Comunitats Autònomes que el PP ha forçat per convertir-la en un aparador contrari a l'amnistia. De fet, aquesta comissió és la que aprovarà el text que diu que l'amnistia és un atemptat i que sent un precedent per futures insurreccions de les mateixes comunitats contra l'Estat. Prèvia a la votació hi haurà el debat que arrencarà Pere Aragonès. Ara fa mig any, a la mateixa comissió, el president de la Generalitat ja hi va oferir discurs, però se'n va anar sense escoltar respostes de tots els presidents del PP. El govern espanyol no hi va ser i ara no aclareix si faran la mateixa estratègia. El PP ha anunciat, a més, aquesta tarda, que hi aniran 7 presidents autonòmics i 7 consellers més. Superat el tràmit de dilluns, es crearà una altra comissió, que és la que serveix al PP per fer comparèixer experts contraris a l'amnistia. Tot això s'estirarà un mes més, dilatant els temps per evitar que l'amnistia ja pugui entrar en vigor un cop el Congrés tombi el veto del Senat.
Ja, sí, mentre, com dèiem, això no s'aplica, el Tribunal de Comptes ha reactivat el judici per malversació vinculat al procés, tant al referèndum de l'1 d'octubre com també les despeses de la Generalitat a les delegacions exteriors. El Tribunal dona 10 dies al fiscal perquè presenti conclusions abans de dictar sentència contra la trentena d'independentistes acusats. El judici es va fer al novembre, però tot el cas, Jordi, havia quedat paralitzat i ara s'accelera de cop.
Sí, judici que es va fer 3 dies abans que es presentés la llei d'amnistia al Congrés. La Fiscalia va xifrar la malversació en més de 3 milions d'euros i Societat Civil Catalana, que actua com a acusació particular, en més de 5. Entre els encausats, 35 en total, hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa o Francesc Homs. També hi ha alguns dels delegats de la Generalitat a l'estranger. Ara es dona 10 dies per concretar l'acusació i després encara hi ha un termini per les defenses. Fa 3 mesos que el tribunal va rebutjar aturar tot aquest procés en virtut de l'aplicació de la llei d'amnistia. Els 35 acusats ja van aportar fiances al seu dia.
Gràcies, Jordi. I tot plegat, com dèiem, quan falta poc més d'un mes per les eleccions del 12 de maig i els partits comencen, doncs, a parlar de pactes i també a posar sobre la taula els vetos creuats entre ells. El popular Alejandro Fernández veu difícil que el seu partit doni suport a Salvador Illa. El candidat del PP no creu que repeteixi la jugada que hi va haver a l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha dit el Món a RAC1.
El que tinc molt clar és que el que a nosaltres ens agradaria és obrir una nova etapa, però també tinc molt clar, si el senyor Salvador Illa continués amb els mateixos acords amb les forces separatistes, amb nosaltres no hi ha res a parlar. Hauria de canviar radicalment la posició del senyor Salvador Illa i, per tant, ara mateix és un escenari que sembla més aviat de ciència-ficció.
De la seva banda, Esquerra també veu gairebé impossible pactar amb el PSC. Per Aragonès ha dit a la SER que no podria formar-hi govern tot i haver-hi pactat els dos últims pressupostos.
Tenim un projecte absolutament distant. D'horitzó de país, nosaltres defensem un referèndum. Ells diuen que no. És que ni tan sols hi ha un acord en base a una qüestió tan bàsica com el finançament.
I si es posen d'acord en finançament, hi ha opcions?
Jo veig molt complicat que pugui haver-hi aquest acord. En tot cas, jo no em presento per anar a donar suport a un altre candidat.
Salvador Illa, en canvi, no descarta entendre's amb cap d'ells, ni amb el PP ni tampoc amb Esquerra. El cap de fila socialista només posa línies vermelles a l'extrema dreta.
És el primer acord que jo crec que hauríem de fer, no? Passada legislatura se'ns va dir, tots, anem a fer un acord contra Vox. No ens ho vam ser-hi. Jo crec que hem de repetir-lo i també contra la dreta catalana, Borriols. Això no pot ser. Si jo crec que aquí és un primer acord que jo he proposat. Anem a dir, escolti'm, anem a posar una barrera a plantejaments que són discursos d'odi, en el fons, no?
Mentrestant, Junts aposta per un govern nítidament independentista. Ara ve el secretari general del partit, Jordi Turull, evita dir si tornaran a pactar amb Esquerra en cas que els republicans quedin per davant.
Per fer què? Nosaltres ja hem demostrat que si votem que sí és perquè hi ha motius per votar que sí. Com votem que no, hi ha motius per votar que no. Quants forces polítiques vostès han vist que hagin abandonat un govern? Però si aquest govern vira en direcció contrària al que tu representes... Escolta, jo, com a secretari general de Junts, mai he tingut la vocació de que Junts per Catalunya sigui una força política crossa de ningú. Per tant, si el president Aragonès quedés primer, bueno, doncs es parlarà com es fa a tot arreu.
Per cert, que Junts donarà a conèixer les llistes demà passat, de dissabte, en un acte ELNA, i qui també les estan llestint és alhora el partit de Clara Ponsatí i de Jordi Graupera. Ja se saben els noms que les tancaran. Tots estan relacionats amb el món de la cultura. A Barcelona seran Miquel de Palol i Carlota Gurt. A Girona, Dolors Oller i Narcís Comadira. A Tarragona, Joan Tudó i Joan Magraner. I a la de Lleida hi anirà Maria Garganté i el cantant Roger Mas. I en aquest context, els empresaris del Cercle d'Economia lamenten que hi torni a haver precisament eleccions a Catalunya i alerten del risc que els ciutadans es desencantin de la política. Aquest any les jornades de debat del Cercle reuniran a Pere Aragonès, Pedro Sánchez i també Alberto Núñez Feijóo a Barcelona, just després de la cita electoral, Montse Martí.
El president del Cercle, Jaume Guardiola, diu que demanaran als polítics que gestionin els temes pendents i posin punt final a la política de confrontació. També confien que de les eleccions en surti un govern que tingui prou suport per tirar endavant uns pressupostos. Els empresaris adverteixen del risc d'esgotament de la política.
En un país que té aquests dèficits, diguem-ne, de gestió considerables, no? Segurament d'haver concentrat els esforços en el tema identitari, que és important, però que, diguem-ne, consumint masses energies i potser no les hem dedicat a temes de gestió, doncs home, una convocatòria d'eleccions anticipada doncs no és una bona notícia, no? Això s'està portant a uns nivells on realment la ciutadania pot desencantar-se molt de la política.
Tot i que Aragonès i Sánchez participaran a les jornades del Cercle, no hi coincidiran el mateix dia. El president de la Generalitat les inaugurarà i el president del govern espanyol les tancarà l'últim dia. Les jornades del Cercle es faran del 22 al 24 de maig al Palau de Congressos de Catalunya.
Això com dèiem a casa nostra, i mentrestant al País Basc d'aquí a menys de 4 hores arrencarà la campanya electoral pel 21 d'abril. Seran unes eleccions on Bildu té marge per fer el sorpasso al PNB. Seria la primera vegada que l'esquerra Berchale guanya a Euskadi. Avui el PNB i Bildu obren la campanya des de Vitoria. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 al País Basc, Arnau Mañé.
Sí, en uns minuts arrenca el míting d'obertura de Bildu i a pocs metres, també al centre de Vitoria, el PNB engega la maquinària a les 9. Els dos partits bascos es juguen les garrofes aquests 15 dies. Les enquestes indiquen que de moment van freca. Això sí, tothom dona per fet que per molt que l'esquerra Berchale guanyi les eleccions, si sumen, els nacionalistes tornaran a entendre's amb el PSOE perquè Imanol Pradales sigui el nou lendakari. Més enllà de la lluita PNB-Bildu, interessant també la interpretació estatal que se'n farà. El PP vol aprofitar el desgast de l'amnistia per pispar alguns vots als socialistes, trepitjar-los als talons i agafar embranzida per les altres cites electorals que venen aquesta primavera. En principi, el PP serà irrellevant. Mentrestant, les Esquerra no independentista del País Basc es presenta per separat. Suma i Podem podrien perdre la meitat dels escons.
Gràcies, Arnau. En temps de tertúlia tornarem amb tu precisament per parlar d'aquestes eleccions al País Basc. Fins aquí una estona. Gràcies. Bona nit.
Fins ara.
I d'altra banda, el govern espanyol posa en marxa la maquinària diplomàtica per combatre la derogació de les lleis de memòria democràtica que impulsen els governs del PP i Vox al País Valencià, a Castella i Lleó i també a l'Aragó. Pedro Sánchez acaba de confirmar que ja ha donat instruccions als representants espanyols davant l'ONU i també del Consell d'Europa per denunciar la maniobra de dreta i d'extrema dreta. Han tirat endavant unes lleis que passen per alt el període de la dictadura i que equiparen les víctimes dels dos bàndols. Tornem de nou cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el govern espanyol explora totes les vies possibles per deixar sense efecte les lleis de la Concòrdia. Ara inicia gestions amb Nacions Unides i el Consell d'Europa, però passades les eleccions de juny també ho farà les institucions europees. Sánchez n'acaba de parlar, acusa el Partit Popular i Vox d'involució democràtica.
No hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre.
El govern espanyol també ha anunciat que presentarà recurs al Constitucional per tirar enrere les lleis de Concòrdia impulsades pels tres governs autonòmics formats per Partit Popular i Vox. Tot i que la llei de memòria democràtica té rang estatal, les lleis de concòrdia autonòmica serien un fre important al compliment de la llei de memòria democràtica aprovada el 2021.
Gràcies, Roger. Doncs bé, avui sobre aquest moviment del govern espanyol davant les maniobres per derogar aquestes lleis de memòria democràtica, li hem preguntat al politòleg Cugat Comas què en pensa.
Fa molta pudor quan la dreta espanyola obre la boca i parla d'història. És un mal alè que empodega l'ambient. És pudor de vomitat sobre l'argumentari. És pixar-se sobre els desapareguts. És halitosis feixista. A l'operació d'esbarjo fatxa de les lleis de Concòrdia se li nota la flatulència de les grans ocasions, l'acidesa del complex que sempre tindrà el PP de ser un partit fundat i inspirat per franquistes i la picantó que ara hi posa el desvergonyiment actual de l'autoritarisme, que a Espanya agafa tocs de rot de brandi amb un Vox que és més ranci que la part groga de la pota de pernil. Sense desodorant ni tractament vocal, amb 8 de cada 10 mitjans de comunicació estatals, el mal alè pot arribar a confondre d'allò que no hauria de ser opcional, sinó de mínims. Que contra l'halitosi en aquesta vida només cal fer dues coses: ser antifeixista i rentar-se les dents més d'una vegada al dia.
Les 8 i 24 minuts en successos. Un jutge ha condemnat un massatgista de Sant Pol de Mar, al Maresme, per 3 delictes d'abús sexual, però no haurà d'entrar a la presó. La condemna és una sanció de 14.400 euros i una indemnització per les víctimes de 7.500 euros en total. A més, haurà d'estar 2 anys sense exercir de fisioterapeuta.
Segons explica el diari Ara, les 3 dones van denunciar el massatgista per les pràctiques que feia. Per tractar unes molèsties a l'esquena, es despullava, els tocava els pits, pujava a la llitera, les abraçava i els feia petons. Els deia que així les desbloquejava sexualment. Segons el jutge, l'actitud del condemnat s'apartava claríssimament de la correcta praxi professional i responia a clars impulsos libidinosos que van derivar en tocaments cap a les víctimes que no havien consentit. La defensa del fisioterapeuta ja ha presentat un recurs contra la sentència.
I a Écija, a Sevilla, presó sense fiança per 3 homes acusats de violar en grup una menor de 17 anys. Va passar després de conèixer la víctima en una discoteca.
Va ser la matinada del 31 de desembre. Després de passar tota la nit a la discoteca, els 3 acusats van oferir a la víctima portar-la en cotxe cap al seu poble. Ell anava amb un amic i no els coneixia. Un cop van arribar al municipi, l'haurien agredit conjuntament. Els acusats s'han acollit al dret a no declarar.
I també a Andalusia, una noia trans ha denunciat que la van violar, també en una discoteca, en aquest cas a Jerez de la Frontera.
L'agressió a la jove de 18 anys hauria estat als lavabos d'un local. Segons ha declarat la noia, l'home li va proposar anar als banys, cosa que ella va rebutjar. Tot i això, més tard va anar al lavabo pel seu compte i l'agressor la va seguir. Va ser aleshores quan li hauria fet un petó no consentit i després l'hauria immobilitzat i violat.
I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que hi ha hagut a Nou Barris, a Barcelona, a plena llum del dia. Segons ha avançat també l'Ara, una persona ha quedat ferida per arma de foc i l'han portat a l'hospital.
Ha passat poc després de 2:15 del migdia al carrer Góngora. Una persona ha disparat diversos trets al carrer i hi ha hagut un ferit que ha anat pel seu propi peu a un centre d'atenció primària. Tot seguit, l'equip mèdic l'ha derivat a l'hospital. De moment, no hi ha detinguts.
4 minuts per arribar a 9:15. La nova direcció de la presó de Mas d'Enric, el Catllà, mou fitxa 3 setmanes després de l'assassinat de la cuinera per part d'un intern. Ha retirat de la cuina 15 presos condemnats per delictes violents i per homicidis. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
De fet, una de les demandes més repetides pels funcionaris de presons i el personal que treballa a les cuines dels centres penitenciaris és que es tingués en compte el perfil de cada intern per decidir si es podia o no treballar en llocs amb accés a ganivets o d'altres objectes perillosos. 3 setmanes després de la mort de la Núria, la cuinera de Mas Enric, avui s'ha sabut que fins a 15 presos, 15, deixaran d'estar a la cuina d'aquest centre penitenciari de Tarragona perquè han estat condemnats per delictes violents o bé per homicidis o assassinats. En el cas concret de l'assassinat a ganivetades de la Núria, la va matar un home que fora de la presó havia assassinat amb un ganivet de forma brutal una altra dona a Valls. La consellera de Justícia ha destacat sempre que el pres tenia un comportament exemplar i que va ser imprevisible la seva reacció amb la cuinera a qui va matar després de tancar en una càmera frigorífica. A Ponent i Lledoners també s'han apartat 8 reclusos de la cuina pel seu historial delictiu.
Doncs bé, mentrestant els funcionaris de presons es divideixen. D'una banda, els sindicats s'han reunit avui amb representants del govern per començar a negociar millores en la seguretat i de l'altre, més de 300 treballadors han protestat contra aquesta negociació i han tornat a bloquejar els accessos a Brians 2. Benet Iñigo.
3 setmanes després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, el col·lectiu de funcionaris mostra diferents línies d'actuació. Avui els sindicats s'han reunit amb el govern gairebé 3 hores en una trobada que titllen de decebedora. Xavier Martínez de l'UGT i Carles Membrado de Catac.
Decepcionant. Les propostes que presentava Justícia no eren amb caràcter immediat, sinó era a futur, i a futur que molt probablement ells no podran gestionar perquè no hi seran.
Aquest demanava alguna cosa més ràpid i no ha pogut ser. Ens comenten el fet aquest de fer una comissió al Parlament per parlar dels aerosols, quan tots sabem que el Parlament no existeix perquè està dissolt.
Però tot i això aposten per seguir parlant amb el govern. De fet, expliquen que avui ja han arrencat el compromís per incorporar uns 200 treballadors més, la majoria per tasques de vigilància. Però part de la plantilla ha volgut demostrar que mantenen la posició del primer dia de conflicte i que sense dimissions no hi ha res a parlar. En Xavier, de la plataforma Marea Blava, ho deixava ben clar des de la porta de Brians.
Els sindicats no ens estan representant. Han d'escoltar i han d'atendre a la plantilla, i això no ho han fet. La plantilla té un missatge molt, molt clar. Divisions.
El bloqueig ha durat més de 2 hores i després han decidit en assemblea seguir amb les mobilitzacions més enllà dels sindicats. La propera serà la setmana que ve a Madrid.
Poc més d'un minut per arribar a 9:15 i, com dèiem a l'inici de l'informatiu, estem pendents d'aquest partit de bàsquet entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv, un partit que arriba, com heu sentit a l'inici, amb polèmica per la visita de l'equip israelià i on no es deixen entrar banderes de Palestina al Blaugrana. Anem cap allà, comencem amb RAC+1, Xavi Puig, bona nit.
Hola, bona tarda, Anna, bona nit.
Està previst ara que es faci, en principi, hi hauria d'haver a l'inici del partit un minut de silenci, no?
Sí, hi ha la presentació ara dels jugadors i en principi hi hauria d'haver silenci per part dels aficionats, no un minut de silenci allò organitzat pel club, sinó que serien els aficionats, principalment els grups d'animació, Dani, que optaran per aquesta vaga d'animació durant els primers minuts del partit com a senyal de protesta.
Sí, 30 segons perquè arrenqui el partit, acaba ara mateix l'himne de l'Eurolliga i ara la imatge és la següent. A banda i banda, a les cantonades d'aquest Palau Blaugrana tenim Sant Coler i els Dracs, els dos grups d'animació vestits de negre. És una imatge absolutament inhabitual, com ho és el que escolteu ara mateix. Aquest soroll que escolteu no és l'habitual en el Palau Blaugrana. Aquells que sigueu habituals del Palau Blaugrana, ara mateix estaríeu escoltant els timbals sonar, estaríeu escoltant els cants dels grups d'animació i ara és aquest soroll molt més discret, molt més fluix, una mena de no silenci, però de sí, un soroll molt baix i molt apaivagat de l'afició. No sembla que estigui a punt d'arrencar un dels principals partits del bàsquet continental i ara mateix arrencarà el partit.
Per tant, s'ha respectat de moment aquests primers segons de silenci, Dani,
sí.
Entenc. Ja
el partit
marxa,
ara mateix està marxant. En el moment en què he deixat de parlar és quan ha arrencat el partit, que és quan acostuma a esclatar d'alguna manera tota l'afició en crits i en càntics. I
se senten xiulets, no?, si no m'equivoco.
Sí, però perquè atacava el Maccabi de Tel Aviv, segurament aquí es barreja molt la qüestió esportiva i la política, com us podeu imaginar. No tothom, això és una qüestió organitzada pels grups d'animació. 30 segons de partit, ara d'aquí 30 segons entenc que hauria de començar els càntics habituals tant de Sant Coler com dels Dracs, però clar, hi ha molts més aficionats que n'hi ha que respecten o no respecten, i això que escolteu, no sé si ho identifiqueu de fons, són els càntics dels aficionats del Maccabi de Tel Aviv, encapsulats a la part alta dreta, una cinquantena. També n'hi ha d'altres barrejats entre l'afició del Barça. De moment el que no veiem és cap bandera d'Israel, ni cap simbologia israeliana més enllà d'una samarreta reivindicativa del Maccabi de Tel Aviv. Estem a 2 segons perquè acabi aquest minut i entenem que després d'aquests 2 segons ara, mira, doncs hi haurà una revisió de partit, per tant s'allargarà una miqueta la situació, Anna, però en tot cas entenem que d'aquí a aquest parell de segons, quan es reprengui el partit, hauria de ser quan tornés a sonar el Palau com és habitual, perquè insisteixo, aquells que ens estigueu escoltant i sigueu habituals del Palau Blaugrana, això no és la sonoritat habitual d'un partit d'Eurolliga aquí al Palau. S'està revisant aquesta situació i d'aquí 2 segons s'hauria d'acçar a tornar a entir el que és l'entorn sonor habitual amb aquestes dues cantonades de negre avui en protesta a les restriccions, a les fortes mesures de seguretat que han impedit que hi hagués simbologia pro-palestina aquí al Palau Blaugrana.
Per tant, s'està allargant força més temps aquest minut de silenci, minut real de silenci, més enllà del minut de joc que s'ha aturat, com ara deies, no? Vull dir que continua encara en silenci l'afició.
Mira, ara es decidirà amb l'instant replay. No és habitual, ja t'ho dic, que en el primer minut hi hagi un instant replay, però ara es definirà què és la revisió de la jugada, es definirà el que és l'instant replay, i en el moment en què es reprengui el partit i es resolguin aquest parell de segonets, entenc que podrem escoltar i sentir la sintonia de RAC1. Mira, 3 segons perquè han augmentat un segon, com torna a haver-hi el so habitual del Palau Blaugrana. S'està estirant una miqueta més del compte per aquesta resolució arbitral, la gent que s'impacienta una miqueta, això ja també és habitual.
S'ha trencat una mica aquest minut de silenci, amb aquests crits també.
Sí. Aquí al Palau Blaugrana és, diguem-ne, hi ha aquesta dicotomia entre gent arribant i que potser, Anna, més enllà de la qüestió estrictament esportiva, ni li va ni li ve, i per això es troba amb tot plegat en un ambient estrany, però ara de seguida es reprendrà el joc, servirà el Maccabi de Tel Aviv des de línia de fons, i entenem si ja s'estan preparant els Dracs i Sant Coler. D'aquí 3, 2 i 1 segon, entenem que ara haurien de començar a animar els Dracs, i ara és quan arrenquen. No al genocidi.
No al genocidi, que és el que en principi havien dit que cridarien. A veure, escoltem-nos.
A Aquests crits provenen de la zona dels dracs.
Recordem que s'havia...
Clarament, no el genocidi.
Dani, recordem, deia que s'havien prohibit exhibir banderes de Palestina. També havien proposat, si no m'equivoco, que es poguessin veure una bandera on digués no al genocidi, i això també es va prohibir, però precisament és el càntic que han optat per fer aquests grups d'animació.
Sí, i de fet així ho van avisar, no al genocidi i Free Palestine, serien els dos càntics que amb els quals, diguem, voldrien protestar i exercir el seu dret de protesta als dos grups d'animació. Aquesta pancarta no al genocidi, que es va traslladar la proposta a Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra va notificar que no era possible per aquestes mesures de seguretat i el que marca la llei. Per tant, s'ha optat per vestir de negre, que és el que veiem ara mateix, i per aquests càntics que, i crits que acabeu d'escoltar, i ara ja, diguem-ne, reprèn el que seria el to i el soroll habitual del partit d'Eurolliga que entre Barça i Maccabi.
Dani, Xavi, gràcies, estarem en contacte per si hi ha qualsevol novetat des d'aquí el Palau Blaugrana. Gràcies, fins ara.
Fins ara. Fins ara.
I anem ràpidament també cap als afores del Palau, perquè dèiem abans que hi havia una manifestació convocada un minuts abans del partit. S'han viscut moments de tensió. Quina és la situació ara mateix, Marc Poyato? Bona nit de nou.
Doncs mira, ara mateix hem viscut un moment un pèl complicat perquè ha sigut... recordeu els aficionats que estaven al la terrassa del bar que hi ha just davant del Palau Blaugrana i on els manifestants sí. Els han increpat quan arribaven. Doncs aquests aficionats, hi ha hagut un moment determinat en què havien d'entrar dins del Palau Blaugrana a veure el partit. El que han fet els Mossos és fer com una mena de passadís per protegir-los i que no hi hagués enfrontament entre manifestants i seguidors del Maccabi. Però durant aquest passadís el que han fet alguns d'aquests seguidors és provocar els manifestants, no?, que llavors se'ls han encarat. Els Mossos els han separat, se'ls han endut una mica més lluny d'aquesta porta d'accés número 9 a una altra porta d'accés i els han identificat amb aquests seguidors del Maccabi. Havien d'estar ja dins del Palau Blaugrana per veure aquest partit, però ara tot just s'han escapat un altre cop cap aquí fora, s'han dirigit als manifestants i els han començat a escopir. Llavors els manifestants s'han revolucionat i han anat tots, no?, a buscar aquests seguidors del Maccabi que volien entrar al Palau Blaugrana. Llavors en aquests moments ha hagut de corredisses de la policia per separar aquests dos grups. El grup de manifestants ara deuen ser una setantena aproximadament i aquest grupet, però que devien ser tres o quatre seguidors del Maccabi que els han increpat i els han escopit just abans d'entrar a veure aquest partit. Comentava el Dani que hi havia gent que es mantenia una mica al marge del que és aquest enfrontament o aquesta polèmica a nivell polític, no? Que estaven, diguéssim, que havien vingut a veure simplement el que és un partit d'Eurolliga, un partit del Barça. Això també passa amb molts aficionats quan intentaven entrar, bé, quan entraven a veure aquest partit, que alguns dels manifestants els increpaven, dient que quina vergonya teniu, perquè aneu a donar suport a un equip genocida, no teniu vergonya, aneu a un partit d'uns assassins. Clar, molta gent no sabia ben bé, li sorprenia aquesta reacció. Sí que és veritat que no hi ha hagut seguidors que els seguidors passaven, ignoraven aquests comentaris i entraven perquè, i molts d'ells doncs han preferit no enfrontar-se, no, els manifestants, però ben bé tampoc sabien gaire el perquè d'aquests comentaris.
Mar, ens deia el Dani que a dins del Palau Blaugrana no s'hi havien vist banderes tampoc d'Israel, aquí fora sí que n'hi ha.
Sí, aquí hi ha, podríem, 6 o 7 banderes de Palestina i un parell de pancartes, una pancarta gran i algun cartellet així més petit per si aquí sí que n'hi ha, sí.
A banda d'aquests aficionats que deies que eren pocs del Maccabi de Tel Aviv que no havien pogut accedir encara al Palau Blaugrana, pel que fa als manifestants, han anat marxant o es mantenen més o menys els que s'havien concentrat en un inici a Palau Reial?
N'hi ha menys dels que a l'inici en la marxa podíem parlar d'un centenar aproximadament, que són els que han fet aquest breu recorregut, res, no arriba a 10 minutets potser, entre l'estació de metro de Palau Reial i aquí l'accés del Palau Blaugrana. Ara n'hi ha menys, sí que potser més sorollosos.
Sí, estan sentint crits, què estan dient exactament, Mar?
Free Palestine, Israel genocida, tot tipus de... Alguns el fan en anglès, to the river, to the sea, i llavors, i ara criden, ara el que estan fent alguns manifestants, que fins ara no els havia deixat la policia, però que encara hi ha tothom és a dins, dins del Palau veient aquest partit, ara sí que els han deixat accedir fins al que és la tanca ben bé del recinte esportiu del Palau Blaugrana. Llavors el que fan és, a través de la tanca, criden a la poca gent que hi ha per aquí al voltant, i criden doncs assassins, genocides...
Entenc que es manté aquest cordó policial també, Mar.
Sí, estan fora. O sigui, el que no poden fer és accedir al recinte. Els han deixat... Estado sionista, estado terrorista, és la consigna que estem sentint ara, d'aquests manifestants que estan com abraonats a la tanca. Entrar no podran entrar perquè continua havent el cordó policial de la Brimo. Hi ha, de fet, 4 unitats de la Brimo aquí aparcades davant del que és el Palau Blaugrana, que, com dèiem abans, no deixa de ser un dispositiu de seguretat habitual als partits del risc, com pot ser un Barça-Madrid, per exemple, com el que hi haurà el cap de setmana.
Marc, qualsevol novetat ens demanes pas. Fins ara.
Perfecte,
moltes gràcies,
ara.
Bona nit. 20 minuts i arribarem a les 9. Seguim amb més qüestions. Avui els creueristes bolivians retinguts al vaixell tornaran a fer nit a Barcelona en espera que el govern espanyol entremeti el retorn a casa. Dormiran en una altra embarcació, també de la companyia MSC Cruceros, que ha arribat aquest migdia al port.
El creuer en què van arribar a Catalunya s'han anat aquest matí amb la resta de passatgers, uns 1.400, per continuar amb la ruta prevista pel Mediterrani. Ara, les 69 persones que no duien visats vàlids estan pendents de tornar a casa. El govern espanyol ha anunciat que miraran de resoldre la situació per via urgent. Mentrestant, la policia investiga una de les incògnites que queden per resoldre, si van arribar estafats després de pagar 11.000 euros pel viatge o si volien aprofitar el viatge per quedar-se al país.
El preu de la gasolina torna a pujar i ho fa per 11a setmana consecutiva.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La gasolina val ara a les benzineres 1,64 euros i el gasoil es paga a 1,54 euros.
La benzina s'ha encarit un altre 0,61% durant la Setmana Santa, segons l'últim butlletí petrolier de la Unió Europea, i es manté a nivells màxims des del novembre de l'any passat. Omplir un dipòsit de 55 litres supera ja els 90 euros. El gasoil acumula 2 setmanes seguides de pujades i omplir el dipòsit d'un dièsel continua sortint més barat que un de gasolina. La diferència de preu s'acosta als 5 euros.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:41, l'Audiència Nacional confirma una multa a Naturgy de gairebé 20 milions d'euros per haver manipulat el preu de l'electricitat entre l'octubre del 2016 i el gener del 2017. D'aquesta manera, la justícia avala la decisió de competència.
La companyia havia recorregut la sentència anterior, que era de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, però ara l'Audiència Nacional li tomba el recurs. En total, se li imposen 8 multes per un total de 19 milions i mig d'euros per 8 infraccions considerades greus. Competència calcula que Naturgy hauria obtingut un benefici mínim de 13 milions d'euros arran d'aquesta manipulació dels preus al mercat elèctric durant 4 mesos.
En l'àmbit de la salut, avenç científic important en el tractament del càncer de mama. Una de cada 3 dones que en tenen podran estalviar-se la quimioteràpia, ho diu un assaig clínic fet a Barcelona amb un medicament que ja s'ha aprovat. Això facilita que ja es pugui també posar en funcionament, Joel Penya.
El tractament es fa amb uns anticossos que fins ara es feien servir combinant-los amb la quimioteràpia. Així, la taxa de supervivència a 5 anys era del 95%. Ara els metges han provat de fer el mateix tractament, però sense la quimioteràpia, amb pacients que tenen nivells alts de proteïna HER2 positiu, que és una proteïna que fa que el tumor sovint creixi més ràpid i s'estengui. Un dels doctors que ha liderat l'estudi, que forma part de l'empresa de recerca Medsir, Antoni Llombart-Cosac, explica a RAC1 com han fet el seguiment de les pacients durant els 3 anys que ha durat l'estudi.
Després de 6 setmanes se repetia una prueba que era un PET, y en aquellas que la respuesta era muy buena seguían solo con las vacunas, las que no es a las que se les añadía la quimio. Y el 95% de las pacientes, les ha llevado quimioterapia o no, están libres de enfermedad a los 3 años de haber completado el tratamiento.
El tractament té uns efectes secundaris similars als de la vacuna del Covid. L'assaig clínic s'ha publicat a la revista The Lancet.
I encara un altre avenç en salut, alguns medicaments per tractar la diabetis i l'obesitat també podrien fer-se servir per frenar el Parkinson. Parlem de fàrmacs molt populars com ara l'Ozempic.
Un estudi apunta que podrien ajudar a preservar la mobilitat dels malalts amb Parkinson. L'estudi l'ha liderat un equip francès. Els autors van comprovar que els pacients que havien rebut els fàrmacs tenien una funció motora més bona que els que havien rebut un placebo. Tot i això, han detectat que en alguns casos pot provocar efectes secundaris, com ara problemes gastrointestinals. Per aquest motiu aposten per fer més estudis i concretar quin dels fàrmacs funciona més bé i en quines dosis s'haurien d'administrar.
I per cert, que l'Hospital de la Vall d'Hebron no renovarà el contracte a 200 treballadors temporals. El motiu és que aquest any el centre ja no disposa dels ajuts de reforç que rebia durant la pandèmia del Covid.
Les places que no es podran renovar són sobretot de personal d'infermeria que els anys anteriors s'havien anat prorrogant per donar suport a l'impacte de la pandèmia. L'hospital explica que havia de reduir la despesa en 33 milions d'euros, però remarca que ara té més plantilla que abans del coronavirus. En canvi, els sindicats alerten que la reducció de personal afectarà la qualitat assistencial.
Minut per arribar a 3:15. El fitxatge del presentador David Broncano per part de Televisió Espanyola queda paralitzat, almenys per ara. El Consell d'Administració de la Corporació Pública ha tornat a ajornar la votació sobre la seva contractació i també la del programa La Resistència per falta de suports.
Els vots a favor no sumaven i l'absència a la votació d'Elena Sánchez per motius mèdics i que no delegués el vot a cap altre membre han provocat una altra paralització al fitxatge de David Broncano. Per tot això, la presidenta del Consell ha argumentat que hi havia una sensació d'inseguretat jurídica que ara cal analitzar. Ràdio Televisió Espanyola ha informat que la reunió es tornarà a convocar aviat, però de moment no n'ha fixat cap data.
I ho dèiem, han començat, atenció a tots els fans d'Oliver i Benji, perquè després de 43 anys en actiu, els dos futbolistes pengen les botes. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver. El primer episodi es va publicar en una revista manga japonesa el 1981 i ara l'autor d'aquesta mítica sèrie ha confirmat que hi posa punt final.
Deixa enrere gols impossibles, jugades fantàstiques i terrenys de joc quilomètrics. La parella Oliver i Benji van jugar el primer partit ara fa 43 anys. La sèrie va arribar a les nostres pantalles amb el nom de Campeones Oliver i Benji, però molts fans la coneixen com a Capitán Tsubasa. Durant els 128 capítols, el Barça i Catalunya van tenir un paper important a la sèrie quan Oliver Atom va jugar pel conjunt blaugrana. Ara, l'autor del manga ha confirmat que continuarà fent activitats creatives relacionades amb el prodigiós futbolista.
Avui, a la part final de la tertúlia, parlarem precisament d'aquest comiat i ho farem amb l'escriptor del llibre Los magos del balón, todo sobre Oliver y Benji, Miguel Martínez. I d'altra banda, avui és nit d'estrenes teatrals a Barcelona, el Romea i a terra l'esperada Jauria, és el muntatge que recrea el judici de la manada i que signa Jordi Casanovas, la protagonista organitzant Àngela Cervantes, Carlos Cuevas, entre d'altres. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Molt bona nit, molta expectació aquí al Teatre Romea abans de l'estrena de Jauria, aquest muntatge de Jordi Casanovas, que s'espera sigui una de les estrenes teatrals més comentades de la temporada a Barcelona. És aquesta ficció documental creada a partir de declaracions dels 5 acusats i la denunciant al judici de la manada. Recordem aquells fets horribles que van ocórrer a Pamplona la nit del 6 de juliol del 2016. Dalt l'escenari, defensant el text, una bona representació del talent jove català, tant en el cinema com al teatre. Ara comentàveu Àngela Cervantes i Carlos Cuevas, però també hi podrem veure Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuéllar i David Menéndez. Jauria, al Teatre Romea, a punt de començar.
Gràcies, Maria. També hem de parlar d'una altra estrena, perquè fa uns minuts, també a Barcelona, ha començat l'espectacle Fashion Freak Show del dissenyador de moda Jean-Paul Gaultier, un muntatge teatral que combina la moda, la música i el cabaret i que repassa també la història del dissenyador francès, una obra que es pot veure durant 3 setmanes al Teatre Coliseum. Anem també cap allà, Anna Salvador, bona nit.
Bona nit. Després de deixar les passarel·les fa 4 anys, ara Gaultier porta la seva moda als escenaris. Ho fa amb un espectacle en què explica la història de la seva vida i al mateix temps ret homenatge als últims 50 anys de la cultura pop. Per fer-ho ha preparat aquest muntatge, que és a la vegada un concert, una obra de teatre i una desfilada de moda. El dissenyador assegura que està molt content de portar el seu espectacle a Barcelona i explica que el seu objectiu és que sigui una festa.
Espero que la gent va a amar i gustar aquest show, que és alegria. El mensaje, alegría, fashion también, freak también, soy un freak, y un show con música y todo, y bailar.
A la producció hi actuen una quinzena d'artistes del món del circ, el teatre, la música i la dansa, i destaquen figures com Rosy de Palma i Catherine Deneuve, que fan aparicions especials a través de la pantalla gegant del fons de l'escenari.
Gràcies, Anna, i avui també hem conegut la programació de la propera edició del Temporada Alta. Oriol Pla, Jordi Casanovas, també aquí a de sentir, a mi a Cabo San Roque, són alguns dels plats forts d'aquest any. El festival es farà de setembre a desembre i també s'hi podrà veure el més nou d'Aina Tur i de Llàtzer Garcia. En té més detalls la Violeta Martos.
En total es programaran 11 coproduccions d'autoria catalana. Una d'elles, Gola, d'Oriol Pla, és un espectacle inspirat en un dels 7 pecats capitals. Pla l'ha escrit en Pau Matas, amb qui ja va fer l'exitosa Travi. L'obra combina diferents llenguatges com la dansa, el circ o la performance i gira al voltant de la personalitat artística de Pla. En parla ell mateix.
Foll, un idiota, no, diguem-ne, que avança per la vida, diguem-ne, amb aquesta cosa naïf, en la qual li poden passar moltes coses i pot caure molts forats. Bàsicament és un personatge que serà travessat per aquest torturant desig de voler-ho aconseguir tot i de voler-li agradar a tothom.
Per cert que entre els plats forts de la temporada alta també destaca l'estrena al Festival d'Avinyó d'Història d'un senglar. És la primera vegada que s'hi programarà un muntatge íntegrament en català.
I en música, Buo es publica nou tema en col·laboració amb Marc Lucas. D'aquesta manera, la influencer de Sitges, amb més de 15 milions de seguidors a TikTok, s'estrena cantant en català, una cançó que ja es pot escoltar a totes les plataformes. I a aquesta hora també ja ha començat la Barcelona Eurovision Party. És un format com el que es fa a les ciutats que acullen el certamen i que es repeteix aquest any a la ciutat catalana. Seran 3 dies d'activitats, festes i concerts amb artistes com aquesta Angelina Mango, que sentim de fons, que és una de les favorites precisament per l'edició d'enguany. I el Festival Cruïlla tanca el cartell de l'edició d'aquest estiu amb l'anunci del concert d'Òscar de León. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo... Venezuela, un dels grans referents de la música caribenya, s'incorpora al cartell de dijous, dedicat a la música llatina. Compartirà escenari amb Chucho Valdés, la Dilla Russa, Albert Pla i Azucarillo Kings. El Cruïlla es farà del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum. Els esports, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Més enllà d'aquest Barça-Maccabi, del qual ara de seguida en tornarem a connectar, Jonas Vingegaard, que ha hagut de ser evacuat en ambulància per una dura caiguda a la volta al País Basc.
El dues vegades campió del Tour s'ha accidentat greument durant la quarta etapa de la Itzúlia, juntament amb altres 11 corredors, entre els quals el líder de la general, Primo Roglic, que ha hagut d'abandonar la prova, tot i tenir només cops i alguna ferida.
Pero bueno, cuando te sales...
¡Ay, caída! Bueno, en la misma curva, ¿eh? ¡Buah! Muy mala, ¿eh? Muy mala caída. A ver...
El pitjor parat, però, ha estat Vingegaard, a qui han hagut d'evacuar en ambulància, tot i que el seu equip, Jumbo Visma, ha informat a través de les xarxes socials que es troba conscient i que té una clavícula i diverses costelles trencades.
Déu-n'hi-do, imatges bastant impactants, aquestes d'aquesta caiguda. Estarem pendents també de l'evolució d'aquests ciclistes. D'altra banda, el Barça, avui De Jong i Pedri, encara no s'han entrenat amb el grup, a només 6 dies per l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del PSG.
Xavi, el cos tècnic, perfila l'11 titular de París amb pocs dubtes, sabent que tant De Jong com Pedri estaran fora de ritme i, per tant, no es forçarà amb ells. Qui sí que està disponible, Joao Félix, que aquest migdia, en una entrevista amb Gerard Romero, el portuguès ha admès que vol que Xavi continuï.
Sí, está haciendo las cosas bien, es una persona muy buena, tiene buenas ideas también, y para lo joven que es como entrenador está haciendo bien. Y sí, después se quiere quedar, pues perfecto, porque toda la gente le quiere mucho acá.
Joao Félix també ha insistit que vol continuar al Barça més enllà de l'estiu quan acaba la seva sessió.
I en tenis, Rafa Nadal ha anunciat que no podrà disputar el Masters 1000 de Monte Carlo.
Nadal ha compartit a través de les xarxes socials la decisió de renunciar a un torneig que se li dona especialment bé, ja que l'ha guanyat 11 vegades després de la baixa a Monte Carlo. A l'horitzó de Nadal apareix el torneig Comte de Godó de Barcelona com a següent opció perquè reaparegui, que es disputarà del 15 al 21 d'abril.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què tindrem? Una mica de sol, boires?
Sol i boires. I depenent de la comarca, l'ambient pot ser fresc al migdia o càlid, perquè, de fet, les últimes hores ja han aparegut alguns bancs de núvols baixos, algunes boires fins i tot en trams del litoral. Això ha fet que, doncs, evidentment ha augmentat la humitat, per això han aparegut aquests núvols baixos, aquestes boires, i això ha fet recular els termòmetres. De fet, hi ha sectors de la costa on a mig matí passaven dels 20 graus i després al migdia estaven entorn dels 16-17. I això passarà demà, que aquestes boires que han anat apareixent, aquests núvols baixos, en sectors del litoral, seran més probables. A la façana litoral, fent que, això, arran de mar, les temperatures al migdia puguin estar entorn dels 15 graus, clarament més frenades que a l'interior de Catalunya, on avui ja ens hem mogut en molts casos entre els 20 i els 25 graus, les més altes del dia ja arriben als 27 graus, anem pujant cada dia una mica més, 27 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 27 també al Dover, el Baix Ebre, 27 pràcticament al Malroig, al Priorat. Demà ens podem acostar als 30 cap a la Plana de Lleida. Aquí la Vall de l'Ebre, al Priorat, pot baixar una mica la temperatura, però en tot cas ambient molt suau al migdia, que contrastarà, com dèiem, amb el de la costa. I també cap a l'interior de l'Alt Empordà. Les temperatures poden passar una mica dels 25 graus i acostar-se als 30. Tot plegat, doncs això és fruit també de l'estabilitat i, per tant, de precipitacions.
Acostar-se als 30, però arribar als 30 creiem, pot arribar en algun lloc.
Creiem que demà no, però cap de setmana és probable que en sectors de l'interior de Catalunya tinguem doncs, algunes temperatures de 30 graus, sempre amb aquesta dicotomia, perquè sí que a la costa, doncs, depèn d'aquestes boires, aquests núvols baixos, que sobretot estaran damunt del mar, però que poden fregar de tant en la costa, doncs, segons si penetren o no, terra endins, doncs, poden fer que les temperatures pugin i baixin al litoral, però sempre arran de mar, temperatures més frenades que terra endins, on això, demà, doncs, insisteixo, Plana de Lleida, interior de l'Empordà, creiem que és on ens podem acostar als 30, ja veurem si arribem. Si arribem, ho explicarem.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona que ens actualitza tot
després.
Que vagi bé. 6 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, una mica tard, la tertúlia del 9C d'aquest dijous 4 d'abril amb el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Rafa, bona
Hola,
nit,
estem
com
estàs?
Estem
a punt de marxar ja, no? Estem a punt de marxar ja,
home,
no?
Home, què dius ara? Home, com a mínim una horeta hi sereu, no?
Ah, vale, vale. No,
mira, és que també he tingut queixes de... Això ja...
No, perdó.
El Silva...
Home, saps per què passa? Ens presenten
bueno,
o no?
Sí. Ell sempre dirigint. Doncs mira, ara no presentaré, quedarà per l'últim. Maria Vila, com estàs? Bona nit. També ens acompanya avui l'Eulàlia Raguan. Què tal, Eulàlia?
Hola, bona nit.
Somos los indomables del dijous.
El Manel Silva, que des de fora... com que avui hem tingut ja, sabeu, aquestes connexions que de fet ara hi tornarem, cap al Palau Blaugrana, doncs el Silva m'anava fent el gest així com tocant-se el rellotge, com volem dir que no entrem.
Però saps per què?
Perquè són aquestes exigències.
Perquè la Maria Vila, que està aquí present, de cos present,
t'estava tirant les culpes.
Cada vegada entrem més tard.
I la feu venir cor, sempre arriba tard, corrents, i avui que ha arribat a temps ens heu fet això.
Mira, us queixareu. No, avui perquè ja us deia que hem tingut aquestes connexions i de fet ara, mira, hi tornarem en directe amb aquest partit entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv, que està en marxa al Palau Blaugrana. I connectem amb el Xavi Puig. Xavi, bona nit de nou.
Connexió amb el Nosse. Hola, bona nit, Anna.
Bona nit, Xavi. No sé si hi ha hagut alguna novetat en aquests últims 20 minuts, més enllà del terreny esportiu.
No, més enllà de cistelles, diríem que la banda sonora és l'habitual d'un partit de bàsquet. Vivíem aquest silenci dels grups d'animació del Palau Blaugrana. Grana, acabat amb aquests crits de no al genocidi, i de moment a partir d'allà, Dani, un partit que no passa de ser un partit més de l'Eurolliga,
que discorre en total normalitat, sí, com si fos un partit qualsevol. Ara de fet ja tens morta a pista, i més enllà d'això que comentava en Xavi del principi del partit, i de veure, insisteixo, una imatge inhabitual, que és les dues cantonades on hi ha els grups d'animació vestits de negre en senyal de protesta, no hem registrat cap anomalia. Sí que és cert que hi ha alguns del Maccabi de Tel Aviv, tant entre en zona visitant, sinó en la resta dels nats locals, però hores d'ara no hi ha cap altre tipus d'incident i de situació fora del comú aquí al Palau Blaugrana.
Abans ens deies, Dani, que no hi havia cap d'Israel. En tota no. Aquesta estona no ha aparegut cap, entenc?
No, encara. Vaja, des de la nostra posició no hem vist cap. Més enllà de aquesta samarreta Puig, no? Commemorativa. Aquesta samarreta reivindicativa del propi Maccabi de Tel Aviv, que posava alguna cosa així, a veure, ajuda'm,
Bring them home now.
Sí, oi?
Bring them home now, tenen que referir dels hostatges de Hamas, amb un thank you Belgrat al darrere, per acollir-los en els partits com a local aquesta temporada.
Sí, recordem que el Maccabi de Tel Aviv està competint a l'Eurolliga a Belgrat, a pista de la capital serbi, davant la impossible competir a Tel Aviv des de l'Índia temporada, ja competeix allà. Però més enllà d'això, d'un partit que, insisteixo, discorre en normal.
Quin és el marcador, ja que hi som?
23-30, sí. Per 7 al Barça, ha hagut de demanar temps mort Roger Grimau, 6-58 per al descans, perdent de 7 punts al Barça. En recordem, transcendent partit, penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga per acabar entre els 4 primers, per ser cap de sèrie.
Doncs de moment aquesta és la situació dins del Palau Blaugrana. Gràcies, Dani, gràcies, Xavi, que vagi bé. Bona nit.
Fins ara.
On sí que dèiem que hi havia aldarulls, uns enfrontaments entre alguns seguidors del Maccabi de Tel Aviv i també protestants doncs, que defensaven la posició de Palestina, és a l'exterior del Palau Blaugrana, allà hi ha la Mar Poyato. Mar, bona nit de nou.
Bona nit, doncs mira, en aquests moments es dissol aquesta marxa, es dissol aquesta concentració i els manifestants comencen a desfilar, alguns tornen cap a l'estació de metro de Palau Reial i altres, doncs veiem com es queden per aquí al voltant del Palau Blaugrana, però això sí, es van dispersant ja per marxar. També ara hem vist com alguns agents de la Brimo ja es comencen a replegar i només queda doncs, una representació més petita de gent dels Mossos d'Esquadra que continua bloquejant aquest accés al Palau Blaugrana. Però què ha passat? Per què s'ha allargat una mica més aquesta concentració que ja s'havia d'haver acabat quan han entrat doncs, tot el públic i els aficionats del Maccabi han entrat al Palau? Doncs bé, us he explicat abans que hi havia hagut un enfrontament perquè uns dels aficionats han vingut corrents i han començat a escopir a la gent que estava concentrada manifestant-se. Hi ha hagut un dels manifestants que, ha respost a aquestes provocacions, s'hi ha encarat i ha anat a buscar un dels manifestants. Els han hagut de separar els Mossos d'Esquadra i aquest manifestant se l'han endut, l'han apartat de tot